Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia ha obert avui la sessió del judici per l'1 d'octubre en la seva segona jornada, responent a les al·legacions formulades ahir per les defenses que acusaven el Tribunal Suprem d'haver vulnerat els drets dels acusats i de no ser imparcials. El fiscal de l'Estat, Javier Zaragoza, ha qualificat les al·legacions de ridícules i injustificades. Ha assegurat que aquest judici és en defensa de la democràcia espanyola. Després, l'altre fiscal, Fidel Cadena, ha comentat que no es pot invocar des de Catalunya el dret a una sobirania només per aquesta nació i ha assegurat que l'independentisme es basa en postveritats falses. D'altra banda, en el torn de l'acusació popular, Vox ha demanat que es prohibeixin els llaços grocs al Suprem i el president del Tribunal, Manuel Marchena, ho ha rebutjat. Finalment, l'advocacia de l'Estat ha dit que estem davant d'un judici penal amb totes les garanties. Sobre el judici, diversos mitjans europeus han publicat avui editorials o articles d'opinió en relació amb aquesta vista als líders independentistes, com, per exemple, The Times o The Independent. En el cas del Financial Times, ha obert la portada de l'edició en paper amb el judici. Ho ha fet amb una gran fotografia dels acusats dins la sala del tribunal amb el titular «Els catalans van a judici per l'intent secessionista». I en plana més estrictament política, el Congrés ha rebutjat avui els pressupostos generals de l'Estat. Finalment, el PDeCAT i Esquerra s'han oposat al projecte i això ha impedit que els comptes prosperin i continuïn amb la tramitació. Seran, doncs, tornats al govern. Per tant, Pedro Sánchez podria anunciar aviat l'avançament d'unes eleccions generals que podrien ser el 28 d'abril. Els vots de les forces independentistes s'han sumat als ja previstos de PP, Ciutadans, Fòrum Astúries i Coalició Canària. I els bisbes de Catalunya demanen diàleg, respecte mutu i magnanimitat. En una reflexió que han fet pública avui, coincidint amb la segona jornada del judici per l'1 d'octubre, destaquen que la recerca de gestos concrets per a la reconciliació demanarà sacrificis per part de tothom. En el comunicat d'aquesta reunió de la Tarraconense, celebrada dilluns i ahir dimarts, els prelats comenten que aquest judici té una gran transcendència per a la convivència i recorden que aquesta dinàmica de gestos de trobada serà el que ens portarà a la concòrdia i la pau social. A la nota, els bisbes recorden que els cristians són un poble cridat a contribuir a la pacificació personal i social i mostren el seu desig d'abatre murs i construir ponts. I destaquem, per acabar, que Càritas Diocesana de Barcelona ha organitzat aquest matí una jornada sobre habitatge amb el títol «La llar és la clau», que és el d'un document presentat recentment. Després d'unes paraules de benvinguda de la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, s'ha presentat l'informe «La llar i és la clau», amb Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Diocesana. Després hi ha hagut una ponència de Patrick Kenna, doctor en Economia de la National University of Ireland. Després, una taula rodona amb diversos experts i, finalment, ha tancat l'acte al migdia Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem del Brexit i dels últims intents d'una sortida del Regne Unit de la Unió Europea amb acord. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Abans d'ahir, a la Sagrada Família de Barcelona, es va inaugurar la mostra Ramon Llull, 700 anys de missió, en un acte presidit pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltabull, i una conferència del doctor Jordi Gaià, un dels màxims lul·listes. El doctor Gaià va fer una síntesi del pensament de Ramon Llull. Va indicar que la màxima comesa del doctor Il·luminat fou conèixer la realitat. Per Llull, no hi ha la bondat en abstracte, sinó coses bones. Es referí també a la seva llibertat creadora. Quan algú se li parla de bondat, de bellesa i de veritat, l'ànima s'hi sent atreta. També va dir que, més que de missió, en Ramon Llull cal parlar de predicació. El bisbe Sebastià va afirmar que en Llull la fe el va dur a la contemplació, que més de mirar cal admirar, que cal anar a l'arrel i descobrir la bondat de cada persona. I va apostar perquè avanci la causa de canonització del beat mallorquí que esdevindrà el primer doctor de l'Església laic. A la mostra, que restarà oberta fins al 31 de març, es pot admirar una síntesi plàstica de la vida, el pensament i l'obra de Mestre Ramon, amb suggerents escultures de l'artista Jaume Falconer, així com les propostes de futur del Beat, ben actuals, com ara la creació de centres de convivència intel·lectual i social, i el llistat cronològic internacional dels estudiosos que en el decurs de la història s'han sentit atrets per la polièdrica figura de Ramon Llull. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de l'últim intent de negociació per aconseguir que el Brexit es faci realitat amb algun tipus d'acord. Ja n'hem parlat en les últimes setmanes, però sembla que avui veiem una mica més a prop al final d'un problema que, això sí, no sabem com acabarà. Després de la reunió de dijous passat entre la primera ministra britànica, Theresa May, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en què la primera ministra demanava canvis legals en el tema de la frontera irlandesa i la Comissió reiterava que l'acord signat al novembre ja no es toca, el problema continua especialment present al Regne Unit. L'opció és ara retocar la declaració política annexa a l'acord, però no pas al pacte jurídicament vinculant, opció que podria convèncer els més euroescèptics en una nova jugada política que es faria present a la nova votació que es farà d'aquí uns dies al Parlament britànic. May, en qualsevol cas, assegura que aconseguirà el Brexit a temps i que negociarà intensament els propers dies per fer-ho. Veurem com acaba la qüestió d'Irlanda i, sobretot, com acaba una crisi de la qual encara, com dèiem, no veiem el final. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també ens acompanya Jordi Sardà, historiador i membre del Cercle Carlemany, entre altres coses. Benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, doncs, ens plantegem com pot acabar. Tot tenim molt clar, perquè la política del Regne Unit és així, que acabarà aviat, d'una manera o d'una altra. Què en pensen?
No, acabarà aviat perquè està previst que...
El 29 de març.
El 29 de març...
O caixa o faixa.
Si no hi ha cap, res de nou, doncs el Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea i, per tant, aquesta Unió Europea de 18 estats serà de 27 estats. I, de fet, ja no està previst ni que, òbviament, que participin a les eleccions europees del 26 de maig. Per tant, l'ideal, des del punt de vista europeu, seria que el Regne Unit acceptés l'acord que ha acceptat la seva primer ministra amb la Unió Europea, aquest acord que és tan difícil de que aprovi Westminster, alguns dels parlamentaris, no hi ha majoria per aquest acord, i si no s'aprova aquest acord i s'arriba el 29 de març sense acord, o sense una altra alternativa, que també la Unió Europea ha deixat obert, que és allargar aquesta data, doncs tindríem un Brexit dur, que es diu, que és un trencament fort i que vol dir que marxarien sense un acord en molts aspectes, que generaria disfuncions econòmiques i incerteses.
Incerteses, per exemple, amb els ciutadans de la Unió Europea que viuen al Regne Unit o que estan temporalment estudiant o el que sigui.
I incerteses amb els mercats financers i tot el moviment de capitals, perquè Londres és una city molt important i això genera, doncs, alteracions a nivell, diguem, ara potser no exigero, perquè és així, però poden tenir efectes que sobrepassin la Unió Europea i el Regne Unit en si.
Però el que més preocupa el Regne Unit és la qüestió d'Irlanda, això està clar.
Jo volia afegir,
doncs, molt bé,
allargar el fil aquest que esteu estenent. El tema d'Irlanda, sobretot, és preocupant pel que fa al Regne Unit, no tant per Europa, per el Regne Unit i per la República d'Irlanda. I jo estic segur que hi haurà un Brexit dur. A la Unió Europea li interessa, ja que el Regne Unit ha optat per marxar i per reactivar la Commonwealth, doncs ja li interessa tancar la porta i no donar un mal exemple a altres països que es podrien sentir temptats d'aprovar un Brexit, com per exemple Itàlia, Hongria o d'altres nacions. Dit això, el tema d'Irlanda és preocupant perquè significa que si torna a haver-hi un tancament de la frontera, tornem a tenir la comunitat dividida, la comunitat de catòlics i de protestants dividida, i això jo estic segur que portarà un rellançament, un esclatament d'un conflicte armat. De fet, fa poc, no sé si recordo malament, fa dues o tres setmanes ja va haver-hi una bomba a Irlanda amb un IRA reconstituït.
Terrible aquesta previsió, que esperem que no es compleixi. En tot cas, sí que es pot reactivar el conflicte. Esperem que no sigui els mateixos termes de les últimes dècades amb les accions de l'IRA i la violència mortal, vaja.
Però és que, clar, el tema d'Irlanda, si em permeteu, és especialment significatiu perquè significa que tens una frontera, no frontera, oberta, porosa, en la qual allà pot entrar-hi totes les mercaderies de la Unió Europea sense pagar aranzels.
Això sí, hi ha acord per suavitzar la frontera.
Això sí, hi ha acord. I si no hi ha acord...
Amb l'acord que hi ha, ja es preveu
ja
que
es preveu
això sigui
això,
així.
Exacte, sí,
el
sí,
problema
de fet...
és que, si no hi ha acord, passarà que, òbviament, el Regne Unit deixarà de ser membre de la Unió Europea i la Unió Europea, els estats membres de la Unió Europea, o la Unió Europea en si, té fronteres amb estats que no són membres. Irlanda és membre de la Unió Europea, per tant, haurà de restablir la frontera. És una incongruència brutal, però és així. També hi ha un altre tema, no tan, diguem, conflictiu, però que a mig termini pot esdevenir, si el Regne Unit surt o marxa, com està previst, de la Unió Europea, que és el cas d'Escòcia, no? Que Escòcia, recordem que va guanyar el referèndum amb un 62% de quedar-se, el remei que diuen ells, de quedar-se a la Unió Europea. Llavors, diguem, s'està obligant, per dir-ho així, amb una nació, l'escocesa, a sortir d'un club comunitari, sí, pel qual el 62% de la seva població va decidir quedar-s'hi. Per tant, és evident que el Brexit, que democràticament, diguem, doncs s'ha d'acceptar, perquè hi va haver un referèndum, després podríem entrar amb els aspectes d'aquest referèndum, si es van dir veritats o mentides i qüestions derivades del fet concret, però sí, és veritat que va guanyar el sortir per molt marge, i ara això s'ha de gestionar i és molt complexa i pot provocar, a part de qüestions, diguem, de disfuncions econòmiques entre el que seria un Regne Unit global o general i la Unió Europea, també problemes interns en el Regne Unit. No?
Uh-huh. Vaja, per cert que aquí tot el que pugui acabar passant, no ens hem aturat a contemplar la possibilitat que s'ajorni aquest Brexit, perquè alguns avisaven ahir al Parlament Britànic, la primera ministra, sí, que podria passar això. El Parlament podria forçar això, vaja.
Sí, però això té... Bueno, tota la vida tot té conseqüències, no? Però aquí dins hi ha unes conseqüències ja molt significatives de cara a l'estructura pròpia de la Unió Europea, perquè a curt termini, el 26 de maig, hi ha eleccions al Parlament Europeu, les quals quals ja es plantegen sense els diputats britànics. Si resulta que aquesta data del 29 de març es retarda, jo entenc que si es retarda no es retardarà per un mes, sinó per un termini raonable perquè es puguin refer les aliances internes en el Regne Unit i donar-li la volta per poder provar un Brexit. Ja no vull pensar que puguis anar cap a, que també podria ser, a un segon referèndum. Però si és així, si es retarda aquesta data per sobre del 26 de maig, s'hauria de fer com un acord i dir que... o plantejar a veure si el Regne Unit, que encara seguiria formant part de la Unió Europea, té dret a tenir diputats, eurodiputats a la Unió Europea. Per tant, res és senzill, però bueno, la política serveix per això, no? Per trobar solucions a problemes complexos.
L'única manera que jo veig que es pugui produir un ajornament d'aquesta sortida del Regne Unit de la Unió Europea és precisament reactivar els més pro-europeus dins del Parlament, de la Càmera dels Comuns, donar-los temps que reagrupin, presentin batalla política, i que això permeti una data d'un nou referèndum. Si això es donés, jo estic completament convençut que la Unió Europea donarà marge i joc a que el Regne Unit pugui quedar-se momentàniament mentre això no es celebra. Si no, de cap de les maneres, els ensenyen la porta i adéu.
Bé, aquí hi ha una màxima defensa de les posicions definides en l'acord del novembre, i la Unió Europea diu que no es pot tocar aquest acord, mentre la primera ministra britànica ha trobat aquesta possible alternativa de retocar la declaració política, perquè aquí hi ha dos estris, o dos instruments, millor dit, diferents, oi?
Sí, però jo crec que en el fons no és tant el que pugui retocar, sinó també la política interna britànica. Hi ha tot un moviment dintre del propi Partit Conservador que vol prendre, diguem, el poder, o àrees de poder, i els laboristes doncs tampoc estan per la labor. Sí, hi ha, si em permeteu el paral·lelisme, la situació que hi va haver, si ho recordem, el 2004, amb aquell referèndum sobre el que en vam dir Constitució Europea, que hi va haver diferents referèndums i en el propi a França i a
Holanda,
Països Baixos, però sí. A França concretament, es va perdre,
sí, sí.
Curiosament, perquè ostres, com pot ser que... Bueno, perquè el Partit Socialista va votar en contra d'un Partit Socialista europeista en aquell moment, i sempre, no?, va votar en contra d'aquella Constitució Europea
Constitució, sí,
per anar en contra del primer ministre, que era el Chirac, del moment. O sigui, que a vegades són la política interna altera les regles de joc d'una visió més general com pot ser l'europea. I ara jo en aquest àmbit del Brexit crec que hi ha molt de política interna britànica.
Sí, senyor Sardà.
També per afegir una miqueta més en aquest sac, hi ha una cosa que ha passat desapercebuda, que ja ho vam comentar-ho fa unes setmanes quan vam parlar del Brexit,
sí.
I és que en el mateix moment en què s'activa l'article 50, en el mateix moment en què el Regne Unit posa en marxa un referèndum per tal de plantejar-se si surt de la Unió Europea, reactiva també una reconstitució i una reformulació de la Commonwealth britànica.
Vostè donava dades en aquest sentit,
sí,
ara fa
uns dies. Sí, que han arribat a 2.100 milions de persones d'un mercat comú. S'hi ha afegit la Índia, Sud-àfrica, el Pakistan, que són tres repúbliques, i s'ha modificat els estatuts de la Commonwealth per tal de poder admetre que hi hagi repúbliques dins. És a dir, per un cantó, el Regne Unit dona per fet que perd uns mercats, però que en recupera uns altres que també tenen uns lligams històrics, culturals, i que són mercats emergents. No ens en oblidem, d'això.
Recordem que la Commonwealth és aquesta gran aliança amb la corona britànica com a anexa d'unió, curiosament, ara...
Els cinc continents.
Els cinc continents, efectivament. Austràlia, sí, sí, Canadà...
Nova Zelanda.
Dels quals la reina d'Anglaterra és cap d'estat d'uns
sí, sí.
Quants d'ells.
De quasi
sí, sí.
Tots.
Sí, sí. Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i l'historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Sardà. Sí, senyor Ferrer, volia afegir
no,
que a punt.
Podria estar, diguem, d'acord amb la reflexió última que s'ha fet, però jo penso que ni la Unió Europea ni el Regne Unit es poden, diguem, permetre. Després, la realitat però des d'un punt de vista lògic, les empreses d'un lloc i de l'altre no es poden permetre perdre la comunicació econòmica que ara tenen, no? I, per tant, valdria la pena que es fes un esforç per trobar aquest punt d'acord que hi ha escrit, que és com similar, podríem dir, al que té la Unió Europea en Noruega o amb Suïssa. que al final el que es tracta és d'establir una sèrie de bases de les quatre llibertats, la llibertat de mercaderies, la llibertat de capitals, la llibertat, diguem, d'empresa i sindical i tal, i la llibertat de les persones, de moviment de les persones.
Jo discrepo.
Això no es manté, doncs hi haurà una pèrdua molt significativa econòmica i també de relacions, diguem, entre els ciutadans, que, com ara, que hi ha una fluïdesa tremenda, no?
Jo d'això discrepo amb l'aspecte de que, de fet, el Regne Unit no ha abandonat mai la lliure. Per tant, la seva política econòmica...
Ja anava una mica a la seva.
Ja tenen l'exchequer i sempre han funcionat i sempre han anat a la seva. Jo no veig que hi perdem, la Unió Europea, amb tot això. Per començar, estem vivint en un món globalitzat. Les comunicacions es continuaran donant. Els canvis ja es feien lliure, euro. I, en tot cas, ells no hi perden i guanyen, i nosaltres també hi podem guanyar, perquè, com estàvem comentant abans, la Unió Europea pot tirar mà d'una ampliació. El gran drama que hi ha aquí és que s'ha de posar de manifest que Europa no va bé i que hi ha una nació molt potent que, veient-ho, que a anys vista això no pot acabar bé o pot anar malament, doncs se'n va. Per tant, el gran somni d'una Unió Europea rica, feliç, que va més, el somni de futur, és el que queda troncat. I aquest és el gran drama que tenim.
Veurem si sense el Regne Unit, suposant que es confirmi...
Jo crec que la decisió de marxar del Regne Unit de la Unió Europea ve d'una decisió de Cameron, del primer ministre del moment, perquè estava segur que no, amb aquest referèndum doncs el guanyaria, com va fer aquella aposta, diguem, amb el d'Escòcia,
sí.
I una mica per calmar l'ala dreta del seu partit, i després aquell UKIP, del Farage, que anava creixent, no?
Intentar cohesionar també el país al voltant d'una decisió, no?
I això no va sortir bé.
No li va sortir bé, esclar.
I llavors s'ha de gestionar tot això.
Avui, en el dia en què parlem del Brexit, us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, quina sortida preferiu per a la crisi del Brexit en aquests moments. Teniu tres possibles respostes. La primera, que es modifiqui l'acord del Regne Unit amb la Unió Europea. Una segona, que els britànics decideixin en un nou referèndum. I una tercera, que es materialitzi com sigui la sortida del Regne Unit el 29 de març. Podeu votar a radioestel.cat. Vostès per quina opció es decantarien, senyor Ferrer, senyor Sardà?
Jo vull pensar, com europeista o optimista, no? O de que potser és més, penso més amb el cor que amb el cap en aquest moment, no? Però que voldria que hi hagués aquest acord, que és un bon acord, que s'acceptés, i crec que és la millor manera per tots, per mantenir aquest país potent, que és el Regne Unit, que és el 15% de l'economia de l'encara ara Unió Europea, i el 20% de la defensa, del tema militar. Per tant, hi té que haver uns ponts, seguir vent-hi aquests ponts.
Seguir en bona amistat, encara que sigui sense formar
sempre,
part.
Sempre és millor un divorci ben acordat que
en conflicte.
En conflicte.
Sí. Jo, com a realista i com a persona que admira l'Europa de les pàtries del president Charles de Gaulle, jo crec que hi haurà un Brexit dur. Sense acord.
I el 29 de març, això d'ajornar-lo...
I l'endemà continuarà sortint el sol i no passarà res.
Bé, doncs... No passarà, sí que passarà. L'Europa de les pàtries, que si mires el sentiment, doncs tothom la té, i bueno, tothom es pot sentir d'un lloc a un altre, no? Podria estar d'acord, però qüestiono amb el següent argument. Estem en un món globalitzat, que cada vegada hi ha més estats, és veritat. Als anys 50 n'hi havia 40 o 6 estats, ara n'hi ha 200, però les àrees econòmiques i polítiques són cada vegada més petites. Per tant, els estats han de formar part d'una àrea econòmica gran, si no, deixen de ser significatius. I podríem preguntar, i per què s'ha de ser significatiu? No? Home, doncs per defensar a vegades la llibertat i la seguretat dels ciutadans en un món en el que molts reptes ja no són estatals, sobrepassen l'estructura d'un estat, em refereixo al canvi climàtic, a la pròpia dinàmica de la globalització, a la immigració i a molts altres reptes d'aquests, o vas unit o acaba sent ja no tan irrellevant, sinó que et quedes fora del sistema de decisions. No?
Precisament, enllaçant amb el que tu acabes de dir, lo de les àrees, que és cert, les àrees geopolítiques han existit sempre, es reformulen, es reconfiguren. Precisament el que està fent el Regne Unit és retornar a la seva àrea geopolítica de tota la vida, que és l'atlantisme. Ells no han sigut mai europeus, no han enganyat mai a ningú, no han abandonat mai la lliure, i és així.
Però l'atlantisme ja hi era a Europa, ja hi és a Europa, no l'atlantisme.
Sí, la majoria de la Unió Europea forma part de l'OTAN.
En tot cas, per primera vegada a la història, diguem, recent, des que els Estats Units és una potència, el primer president que qüestiona l'atlantisme d'Europa és el Trump, i tampoc és
un...
Que també té una lògica.
Sí, però tampoc és un sinònim d'estratega lògic.
No és una lògica d'estratègia ni és una lògica de res més que d'acceptar la realitat. El món estava configurat en dos blocs, Comecom i OTAN, i el món soviètic s'ha mort. Només queda un món. Contra qui lluita la OTAN? A qui protegeix?
No, sí, això segueix existint, eh? Vaig estar fa un any en un congrés, per exemple, és igual, però vam aprofundir a les tres repúbliques bàltiques i estan molt preocupats, eh? Saps per què estan preocupats? Nosaltres aquí ens preocupa segurament la immigració de l'Àfrica, i allà els hi és igual, però estan molt preocupats per un possible invasió de Rússia, no?
Doncs si tu em permets, és que no té cap mena de lògica que hi hagi països de la OTAN que estiguin a 50 quilòmetres de Sant Petersburg. És una cosa que, des del meu punt de vista, és aberrant. Lituània, Estònia i Letònia formen part de l'àrea geopolítica del món ortodoxa i de Rússia. És igual si són comunistes o capitalistes. De la mateixa manera que no trobaria lògic que a Texas o a Mèxic hi haguessin bases americanes o al Comecom.
Però també hi ha Cuba, no?
Cuba, que jo sàpiga, prou feina tenen a menjar.
Bueno, sí, val, no, però vull dir que les àrees són les que són, i al final podríem considerar que ho són, si és que entenem la democràcia com a voluntat del poble i li donem aquesta sortida, doncs ho són perquè els propis ciutadans dels llocs ho volen.
Ho han acceptat,
no?
Ho han volgut.
Llavors, no podem dir, com que aquest es troba aquí, doncs escolta'm, li toca això.
Interessant aquest contrast, no?, entre les àrees geopolítiques potser més naturals, més pròpiament geogràfiques, i les que venen donades pels mateixos moviments del món, persones... Bé, en tot cas, l'OTAN va créixer, no?, amb la caiguda del comunisme.
Lògicament, va créixer com havia de créixer, però el cas, i tothom t'ho reconeixerà, que el cas de Letònia, Estònia i Lituània és una provocació.
Bé, doncs, visions interessants, però avui ens centrarem...
Avui parlem del Brexit, però això té debat, eh?
No, i tant.
Sí,
I els agraeixo que treguin un tema que sempre, com passa en aquest col·loqui, queda obert. 3 minuts i seran 6:45 en el nostre col·loqui amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i l'historiador i membre del Cercle Carlemany, Jordi Sardà. Parlem dels últims intents de gestionar el Brexit de la millor manera possible, però avui també no ens oblidem que és el Dia Mundial de la Ràdio. És per això que us volem agrair, amics oients, la vostra fidelitat, el vostre seguiment, la vostra companyia. Nosaltres també us felicitem perquè sou part d'aquest estimat mitjà. Una pausa i anem a la notícia curiosa del dia, que avui parlarà precisament d'això, de la ràdio en el Dia Mundial, i anirem a l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
32è Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als Països Catalans. Dijous 14 de febrer, Tornaveus. Divendres 15, Mus de Parrús i Eròtic Just. I dissabte 16, Nit de Ball Folk. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el col·loqui, tot recordant-vos, amics oients, que tenim aquesta pregunta. Quina sortida preferiu per a la crisi del Regne Unit? Podeu votar entre les tres opcions a radioestel.cat. I la notícia curiosa ens la porta, com és habitual, cada dia la Guadalupe Galisteo. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda, Ignasi. Avui la veritat és que vull fer una cosa especial perquè és el Dia Mundial de la Ràdio i volem celebrar-ho amb vosaltres, amics oients, i fer que des de casa jugueu. Es tracta d'un recorregut històric per la ràdio.
Música.
Posaré fragments de veu emblemàtics de diferents moments de la ràdio Espanya i també de diferents parts del món que, per cultura i pel ressò que van tenir, han arribat a la nostra oïda. Haureu d'endevinar de què es tracta. Comencem amb el primer. Es va retransmetre per la CBS als Estats Units el dia de Halloween de l'any 1938. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out there! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Sabeu ja què és?
Ui, no sé, deixem una miqueta de pausa als oients perquè s'ho pensin, no, Guadalupe?
Sí.
A veure, què és, digues-ho, digues-ho.
Doncs es tracta de la Guerra dels Mons d'Orson Welles.
Molt bé, molt bé. Felicitem els qui l'hagin encertat, que segur que molts ho han anat dient.
Va ser un programa adaptat de la novel·la de George Welles i va causar pànic general als ciutadans nord-americans perquè van pensar que realment els estaven envaint marcians.
Sí, déu-n'hi-do, eh? La història de la ràdio fins a on arriba a convertir en realitat un fet que ara pensaríem que és poc creïble.
Exacte, l'efecte. Doncs vaig amb el segon. La pregunta que vull plantejar ara és qui està parlant. La pista és que la data d'emissió va ser el 1924.
La estació radiodifusora EA J1 de Emissions Ràdio Barcelona.
Sabeu qui és?
Jo em sembla que sí, aquesta vegada, però no ho diré. A veure si els oients ho acaben de saber. Segur que més d'un i més de cinc ho han dit ja. Digues-ho, digues-ho.
Doncs bé, es tracta de Maria Sabater. Maria Sabater va ser la primera veu que es va poder escoltar a través de l'emissora EAJ1 Ràdio Barcelona, la primera de Catalunya i fins i tot d'Espanya.
Déu-n'hi-do, eh? Has anat enrere, eh? Els inicis, inicis de la ràdio, eh? Aquí a l'estat espanyol.
Sí. Doncs continuem amb el següent fragment. Es va retransmetre el 1969, ara ja fa 50 anys. 1, bé, aquesta és una mica difícil, però sabeu què és?
Ui, em sembla que no és d'aquí al costat, precisament, oi? Una mica lluny, oi?
Una miqueta.
Bé, doncs, a veure, desvella'ns el misteri.
Es tracta de la veu de Neil Armstrong dins l'Apollo 11, amb què va fer història en ser el primer que va trepitjar la Lluna.
19 de juliol de 1969, dia històric.
Sí.
Seguim repassant la història de la ràdio. Vinga, endavant.
I ja per acabar, unes paraules que us sonaran a tots. És aquí a Espanya, i us vull preguntar quan va passar això.
Casi 11, el centro de Torres. La bola para Cés. Cés, para Iniesta. ¡Gol! ¡Gol!
Gol, 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 gol. De gols històrics n'hi ha hagut molts, eh? Però aquest és un, concretament, oi?
Jo crec que us ha quedat molt clar, no? Es tracta del gol d'Andrés Iniesta a la final del Mundial de Sud-àfrica del 2010 contra Holanda, on ens vam coronar com a campions del món. Doncs moltes gràcies a tots. Espero que hàgiu gaudit i visca la ràdio.
Visca la ràdio. Deixa'm dir, Guadalupe, que de gols històrics n'hi hauria molts més i així tothom estaria més content. Gols del Barça,
jo posaria, jo posaria el del Koeman, que
el
també...
El del Koeman, 1942.
I subscric.
Va estar molt interessant.
Un altre d'Iniesta, un any abans, el 2009, quan va classificar el Barça per a la final de la Champions, que després va guanyar la primera amb Guardiola.
O aquella època que no guanyàvem res, que es va guanyar la Lliga, era que Puyol va dir a l'Urruti t'estimo.
Sí, any 1985, la història n'està plena de gols i la ràdio també és esportiva. Des d'aquí també un homenatge als companys que fan ràdio d'esports, que són molts, i alguns d'ells també en aquesta casa. Bé, el Regne Unit també és molt important, la ràdio,
I el futbol.
I el futbol, exacte, què hem de dir del futbol. Però en aquests debats em sembla que em diuen que molta gent els segueix per la televisió, però també per la ràdio, aquests debats de la Cambra dels Comuns, que són tan interessants.
Sí, sí, i que curiosament fins fa poc no ens podien seguir perquè no es deixaven entrar als mitjans, o almenys el mitjan audiovisual. Per cert, felicitats pel Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies, gràcies, senyor Ferrer.
Dos o tres coses de moments que has dit era quan encara no existia la televisió.
Efectivament. Sí, sí. Però la ràdio està sobrevivint.
Està sobrevivint, sí, sí. I per tant, doncs, moltes felicitats.
Els mitjans sempre tenen l'impacte de l'aparició d'altres mitjans, la premsa escrita amb la ràdio amb la televisió, però ara que tenim tantes multicomunicacions, oi?
Bueno, és que a més internet, que hagués pogut ser un competidor de la ràdio, jo crec que és un grandíssim complement que la pot portar tot el món.
Uh-huh. Aprofitem per recordar que radioestel.cat, ràdio a la carta, podeu escoltar aquest programa i altres de la casa després, també online, en directe, és a dir, que aquesta multifuncionalitat a la ràdio li fa un gran servei, perquè a més el nostre mitjà permet que els qui ens estan seguint ara puguin estar fent altres coses, per exemple, conduint, o fins i tot pelant patates, o netejant.
Home, jo admeto que alguna vegada us he sentit a través de podcast.
Molt bé.
Que va superbé, perquè sí. Te'l pots descarregar quan vols, on vols i de la manera que vols.
Sí, sí. I animem a escoltar-lo també en directe, online, però pel podcast sempre és un bon servei. Bé, doncs, gràcies per aquest petit reconeixement que ens han fet vostès a la ràdio en el Dia Mundial, com cada 13 de febrer. Bé, una qüestió darrera que volia plantejar, ens queden 3 minuts escassos, és el problema de la sobirania al Regne Unit. Dic problema perquè, clar, el Regne Unit va votar conjuntament el 23 de juny del 2016 sortir de la Unió Europea, sobirania total del Regne Unit, però Escòcia havia exercit també la seva sobirania el setembre del 2014, en aquest cas va guanyar el no a la independència, i aquí què passa? Perquè, clar, aleshores Escòcia ara demana, dintre de la legitimitat del referèndum d'ara fa 2 anys i mig, poder-se quedar a Europa. I aquí hi ha com conflictes de sobiranies.
Que és
no?
El que estava comentant sí, sí. Abans el senyor Ferrer, que va guanyar el no, també una part de l'excusa dels votants era per poder-se continuar mantenint dins del Regne Unit i dins de la Unió Europea, perquè s'haguessin quedat fora.
Sí, però llavors no és sobirà el conjunt del Regne Unit, aquesta és la pregunta.
I també hi ha la Irlanda del Nord també va votar de quedar-se. No amb un 62%, però un 50 i tants per cent. Per tant, hi haurà aquestes disfuncions internes, aquests problemes interns, si finalment se'n va, com està previst.
Els hauran de gestionar també en el futur. No?
Però, a més, n'hi afegiria un altre, que també és molt important, que és un concepte generacional, que se sap que va votar quedar-se un percentatge més alt de gent, diguem, gran o superior als 45, però, en canvi, la gent jove va votar majoritàriament per quedar-se a la Unió Europea. Uh-huh.
Abans que estàveu comentant el tema del Brexit i les seves conseqüències, jo crec que té més conseqüències el fet de que Escòcia pogués arribar a separar-se del Regne Unit que no pas el Brexit en si. Per què? Europa té moltes petites nacionalitats que es poden sentir temptades també de seguir el cas escocès. Flandes, Valònia, Catalunya, el País Basc, Padània, i així el Tirol Sud, i podríem anar continuant. Aquest sí que és el veritable perill.
Bé, ho hem de deixar, ens queda un minut, però moltes gràcies, Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, i Jordi Sardà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Ens queda recordar que encara podeu votar fins demà la pregunta d'avui, quina sortida preferiu per a la crisi del Brexit. Teniu 3 possibles respostes. De moment està guanyant la segona, amb el 50%, que els britànics decideixin en un nou referèndum. És curiós, aquesta està guanyant, de moment, 33% que es materialitzi, com sigui, la sortida del Regne Unit, i 17% que es modifiqui l'acord del Regne Unit amb la Unió Europea. Per tant, el Brexit, 50%, i un nou referèndum, un altre 50%, podríem dir així. I encara us comentem que sobre la pregunta d'ahir, si teniu previst seguir el judici del procés, el resultat va ser aquest. Amb el 40% va guanyar sí, veureu, escoltaré en directe tot el que pugui de les sessions. Un 35%, molt a prop, no, perquè ja el segueixen les parts o el tribunal o per altres raons. I un 25%, sí, n'estaré pendent, però no cada dia en directe. Ho deixem aquí. Gràcies, Xavier Ferrer i Jordi Sardà. Fins la propera.
Gràcies.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui.
De l'Evangeli de Marc. Jesús tornà a cridar la gent i els deia: escolteu-me tots i compreneu-ho bé. No hi ha res del que entra a l'home des de fora que el pugui fer impur. Només allò que surt de l'home el fa impur. Quan deixà la gent i entrà a casa, els seus deixebles li van preguntar què volia dir aquell proverbi. Jesús el respon.